l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Són les 7 del vespre, benvinguts un dia més, un dilluns més al Tribuna Preferent, aquest espai de debat al voltant del Centre d'Esports Sabadell. Avui és dia 25 de març del 2024. Abans feia un exercici de memòria, tirava de hemeroteca, i des del 18 de febrer que el Sabadell estava fora del descens. Per tant, han passat 5 setmanes i malauradament l'equip d'Òscar Cano ha tornat a entrar en aquesta zona on s'hi troben els últims 5 classificats del grup 1 de la primera federació. La veritat és que el Sabadell passa per un sotrac de resultats. Són 4 partits sense conèixer la victòria i, a més, amb aquella sensació d'anar desaprofitant oportunitats setmana rere setmana. Sense anar més lluny, per exemple, el dia del Sestao River, quan va començar aquesta mala ratxa, l'equip tenia l'oportunitat de deixar el conjunt basc a 9 punts de diferència. Després es van escapar 4 punts contra la Culto i contra el Depor amb gols a rivals a última hora. I aquest cap de setmana hi havia l'oportunitat de dormir dissabte 5 punts per sobre d'aquesta zona de descens i l'equip va caure contra l'Arenteiro en un partit que, llegint, copsant tot el que ha vingut després a les xarxes socials, doncs ha deixat múltiples lectures que avui doncs les traslladarem aquí damunt la taula i també doncs les anirem comentant amb els vostres comentaris també que ens arribin a través del xat. Ja sabeu que participar té premi, aquí al xat del Tribuna Preferent, no ens cansarem de repetir-ho setmana rere setmana, que tenim aquesta magnífica pizza, aquest magnífic àpat a la pizzeria napolitana Maximus per dues persones, entre tots els que hi participeu. I atenció també avui, perquè tenim premi especial, això no ho hem avisat, no hem informat a les xarxes, tampoc li vam deixar l'encàrrec la setmana passada al Sergi Parc, ha estat una cosa allò d'última hora, però no sé si podem enfocar aquí la taula, Roger, pels que ens estan veient a través del xat del canal de Twitch, perdó, i també de seguida ho comentem pels de l'antena, eh? Però tenim aquí el llibre del Toni Padilla, del periodista sabadellenc, el Toni Padilla, Mala piel, de Hooligans Ilustrados, que evidentment, doncs, veient a més aquesta portada, va sobre el Centre d'Esport Sabadell, i aquesta còpia que avui també la sortegem juntament amb aquesta pizzeria o amb aquest àpat a la pizzeria napolitana Maximus. Per tant, avui dos regals al Tribuna Preferent, gens malament. Per intentar passar una mica millor aquest dilluns, gris i en l'aspecte meteorològic i en l'aspecte futbolístic. Adrián Arroyo, Trivi, què tal, com esteu?
Bona tarda a tothom.
Molt bona.
Què? Han passat ja 48 hores, gairebé, del partit contra l'Arenteiro, amb el Sabadell confirmat ja en zona de descens. Ens estàvem lliurant les últimes setmanes, gairebé, un diria allò de... Era pràcticament inevitable. Quan estàs 4 setmanes sense guanyar, tard o d'hora has d'acabar caient aquesta zona de descens. Amb un punt de neguit, veient que queden 9 partits i que has tornat a caure, com analitzeu el fet que el Sabadell estigui 5è per la cua? Trivi, va, dispara.
Sí, bueno, una mica de... frustrat, una mica amb mal regust, no? Però al final, si portes 2-12, lògic és que acabis estar en zona de descens, no? Però això, oportunitats perdudes, no? Que vas fent, Depor fas un partit molt, molt, molt bo, tenint en compte el rival, l'escenari, però no acabes d'aprofitar, no? Ni con el Sestao, ni amb la Culto, crec que era, ni el passat dissabte, no? Llavors, al final, és oportunitats perdudes que vas perdent i que falten 9 jornades.
Jo el mal regust el vaig passar les primeres hores després, el dissabte, llegint una estona de unes quantes pàgines de Mala piel, la veritat, i val la pena. O sigui, que és bastant recomanable. Porto 40 pàgines, eh? O sigui, vaig anar tard a dormir, però no tan tard com per acabar-me el que s'acaba ràpid. Sí, és que jo crec que al final... aquestes setmanes, aquest mes de competició ens ha servit per adonar-nos que realment el que deia el míster tenia raó en allò de patir fins a última hora, perquè crec que va haver-hi un moment de temporada que ens vam il·lusionar amb la possibilitat de distanciar-nos i crec que l'oportunitat ha estat bastant clara de dir, ostres, has tingut partits per poder escapar-te. Alguns perquè el partit era contra rivals directes i per tant podia sumar i els rivals no sumaven i per tant t'escapaves, i d'altres perquè els has tingut a la mà realment, a 5 minuts mal comptats de guanyar-los, tant el dia de la Cultural com el del Depor. i et quedes amb aquest regust de dir, uf, és que sap molt poc el 2 de 12, tornes a veure't una altra vegada aquí parlant malament amb Merdat, i crec que si hi havia, que encara hi ha marge, per poder escapar-te i tenir com a mínim una última jornada tranquil·la, però crec que tots ens sumem que el tram final de Lliga serà per parar bojos.
Quin creieu que és el símptoma principal d'aquest 2 de 12 del Sabadell? Ho dic sobretot perquè també a mi m'ha cridat l'atenció, escoltant sobretot Òscar Canó en roda de premsa, que l'equip ha estat conscient durant aquest tram de les oportunitats classificatòries que se li presentaven. El dia del Sestao River, el que dèiem, deixar un rival directe 9 punts per sota. Crec que va ser l'altre dia també, postpartit, Adri, que Cano va dir que havien parlat obertament d'aquesta possibilitat de dormir 5 punts per sobre del descens. Potser es nota un canvi de discurs respecte al que es deia quan el Sabadell estava, perdó de l'expressió, emmerdat, i el Pou i a tants punts de la permanència, que era allò, no ens fixarem en aquest forat que hi ha, però ara sí que potser li estem parant massa atenció al fet de dir que podem dormir 5 punts per sobre del descens, que podem deixar el Sestao River a 9, que ens han volat 4 punts contra el... Ara sí que ens estem recordant d'aquests punts.
És que saps què passa en el món del futbol? Que jo tinc la sensació que cada vegada que tu sumes un resultat positiu no te'n recordes d'ell, perquè has tingut oportunitats també de quedar-te a 11 punts de la permanència i ningú fa la lectura aquesta. Ningú fa, ostres, és que estàvem a 8, que si perdíem eren 11, i buf, quina bala que vam esquivar. I això serveix per unes quantes jornades. També serveix, hi ha un moment en el que en tota temporada, en tot equip que segueixis, comences a fer el càlcul dels punts que volen a última hora. I és veritat que estan passant, per exemple, el dia de la Cultural, el dia del Depor, etc. Però normalment no te'n recordes dels partits que tu marques en el minut 80 cap endavant i et dona premi, et dona punts extra. La part de la pel·lícula quan et somriu, ningú fa la lectura. En canvi, quan veus que tens la possibilitat d'escapar-te i no ho fas, dius, quin tren que hem deixat escapar. I és evident que l'hem deixat escapar, però és que havíem agafat uns quants prèviament. I per això estem on estem ara mateix. I crec que, no sé, fa 2 mesos, per exemple, si ens diuen aquesta situació, la signem amb sang, segur, segur. Estàvem morts i estem ara enganxats i simplement per una qüestió de diferència de gols general, perquè encara no has jugat contra el Tarazona allà, estàs dins del descens. Per tant, és una oportunitat desaprofitada, evidentment. Sembla que aquí tothom, no sé com dir-ho, que ningú vol salvar-se en aquest grup, perquè tothom empata molt però no guanya, tothom té oportunitats de sortir i no acaba de sortir gairebé ningú, fins i tot els que estan a 3 o 4 punts, Real Unión, Promeses, Cornellà, deuen tenir aquesta sensació de dir, és que si hagués tret 3 punts més, ja m'hauria distanciat i estaria tranquil, i en canvi no puc despistar-me. O sigui que al final, sí, és evident, hem desaprofitat 4 setmanes per poder treure el cap i ho hem tingut molt a prop, i també et diria que dins dels 4 partits hi ha molts matisos, perquè per mi la manca de gol et condemna contra l'Arenteiro, i en canvi a Riazor i a Cultural compro bastant el discurs que deia Cano de dir, és que just quan havíem fet els canvis i havíem asserenat el partit, és quan ens ha arribat el gol.
Trivi.
No, al final, jo contra l'Arenteiro tenim 6-7 ocasions entre clares i molt clares. Ells tenen un llançament al final, poc més, i encerten una, al final va deixar el futbol. Llavors aquí està clar, no? Si tu fiques la de Vladis, aquesta que estem mirant ara, que fa dos aturades espectaculars, un d'update i aquesta, ja està. O sigui, ja està. Sí que és veritat que l'Arenteiro, com que va tenir 25 minuts, espectaculars a la primera part, espectaculars. Però al final es redueix a una cosa de gol que va ser gol, no? Després, els últims minuts s'han condemnat els últims 4 partits, 2 d'ells com a mínim, no? Si aquests 2 partits s'acaben en el 80 i aquest, el futbol, en quant a ocasions és just, ja ho tens. També és veritat que el Depor podria dir, bueno, ese mismo discurso, ¿no? Lo aplicas a las ocasiones que hemos tenido nosotros y un 3-1 que s'ha estat malament tampoc a Riazor. Bueno, al final, ostres, ni antes éramos tan buenos ni ara som tan dolents, no? I res, falten 9 partits i hem de guanyar 4 i empatar 2, o guanyar 5.
En aquest sentit, i gairebé fem allò, posem l'últim argument damunt la taula i ens centrem en aquest partit que estem veient al canal de Twitch. Teniu la sensació que hem entrat en una zona Olot 2.0? No. Ho dic fent l'analogia, perquè aquell cop, des de l'arribada d'Antoni Hidalgo, van ser 7 partits. Ara en són 9, són 2 més, però ara sí que ja te les has de veure contra rivals directes, la majoria d'ells, i que amb aquella sensació que gairebé has de guanyar un de cada dos partits que et queden per salvar-te.
Sí i no, a la vegada, perquè sí que és veritat que tindrem partits que recordaran molt aquelles jornades, el dia de l'Egea a casa, el dia del Lleida, etc. Però, ostres, que jo recordo, per exemple, jo tant de bo que no entrem en una zona Olot, perquè recordo que es jugava un divendres, perquè crec que era festiu, a la Comunitat Valenciana o al Coi o alguna cosa així, i jo recordo tornar cap a València, que vam fer nit, i quina nit, Roger Benet, a València, i estàvem morts. O sigui, a la jornada 36 el Sabadell estava liquidat, i després guanya l'Egea a casa, guanya Olot fora, es dona tota la combinació de marcadors i t'acaba salvant, però, ostres, confio en no arribar a la jornada 36 tan tocat com vam sortir del Collao. Però és veritat que fins i tot aquella permanència, traient el que va passar a Olot, el dia de l'Egea tens un penal que no xiulen afortunadament en el minut 90, el dia del Lleida, sota pals Àngel treu un gol en el minut 90 també, que era el gol de l'empat, i qualsevol d'aquells partits t'hagués enviat també a tercera divisió en aquell cas. I aquesta sensació de tenir partits molt igualats ara, que d'aquests partits dependran que et salvis o no, és que mira el calendari, és que ja no és el Fuenlabrada, que tant de bo fóssim nosaltres rivals directes ara mateix per estar 8 punts per sobre. Però tens Teruel, tens Cornellà, has d'anar al Promeses, has d'anar al Camp de Tarazona, és que tens un calendari com per cordar-te el cinturó i dir, vinga, a patir aquí tones de patiment per sobre.
No, em referia més que res a la sensació aquella d'haver entrat ja en aquell punt de...
De no retorn,
que cada partit t'estarà jugant la vida i hauràs de mirar també què fan, que és en certa manera el que hem estat fent fins ara,
però jo no ho crec, eh? O sigui, jo crec que tu perds a Fuenlabrada i no tens aquesta sensació encara, perquè tens 8... Ara, clar, la situació pot ser fotuda.
I perquè després segurament et ve un... Ara potser ens estem avançant massa a la pel·lícula, però després sí que et ve un rival directíssim com és el Teruel. Allò sí que és una final, eh?
Sí, però final. Ostres, jo no me l'esperava aquesta, d'aquesta assimilació amb Olot. Jo recordo de rebre, escoltar la confirmació tornant de Palau, que era la meva primera substitució com a profe, i pensar, ostres, pobre Hidalgo, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? O sigui, jo crec que sí que estem fotudets, no? Perquè al final són dos de 12, però crec que tenim molt més arguments anímics i fins i tot futbolístics i m'apures, que aquella temporada. Això ja vull pensar com a mínim.
Ja voleu fer la travessa de la setmana passada o... Guarda-la per més tard, va. Després la traurem.
Saps què em passa amb aquestes travesses a mi? Que jo primer penso quants punts necessitem per salvar-nos i llavors després vaig posar marcadors, per tant...
I no quadra.
No, clar, per això.
I no sé de la setmana passada amb el Parc, que està a l'altra banda del vidre, però crec que ningú l'ha encertat,
Aquí, la Palmera, els tres Palmera ja.
I ja està estripada, 100%. Va, el partit. Anem a parlar d'aquest partit, d'aquest Sabadell-Arenteiro, aquest 0-1, que ho deia al principi, a mi m'ha sorprès la quantitat de lectures que s'han extret d'aquest partit a les xarxes socials, que sempre també s'han d'agafar allò una mica amb pinces i posar en quarantena segons què i segons qui i com, però sí que és veritat que és un partit que a posteriori ha donat per moltes lectures. Per mi una de les claus principals, 48 hores després, i em reafirmo, és que el Sabadell no pot perdonar tantes ocasions com va perdonar el dissabte. Per molt que el que deies tu, Trivi, que l'Arenteiro va tenir moments brillants a la primera meitat, que és un equip que vam demostrar i vam comprovar de primera mà per què és l'equip revelació d'aquesta temporada i per què estarà lluitant per la Copa, i compte, si al final s'afegeix alguna festa més al final. Però tu tens 6-7 oportunitats claríssimes que algunes d'elles les has d'aprofitar l'altre dia.
Sí. És que és això. O sigui, si entra la Vladis i la Dabde a canviar el partit completament. De fet, vam tenir, no sé, 10, per posar números rodons, 10-15 minuts de la primera part bé. De fet, uns 10 minuts on vam tenir la Vladis, per exemple. Després un monòleg de l'Arenteiro que em va semblar del millor futbol que he vist a la Nova Creu Alta, sincerament, que no sabíem per on no venien directament, però després a partir del gol suposo que ells també, ja he fet el que em tocava i cap endarrere, no? Però cap endarrere, i ostres, ens deixaven les bandes, que crec que vam aprofitar relativament poc, perquè les entrades també és una qüestió de quarto mil·lenni en aquest equip, però, ostres, vam tenir dos colors, la de Blair rematant, la de Moyano a la segona part, crec que és Nando també, la de Soto, que bueno, que suposo que ja parlarem. Ostres, que jo anava comptant una miqueta una miqueta autoflagelándome, però jo vaig comptar 7 ocasions entre clares i molt clares del centre d'esports. I, ostres, si fas 7 ocasions és que, això, és que generes, no? Al final, bueno, no entra, però és que dona la sensació que si hagués un altre partit igual, ells tinguessin un altre, la ficarien, i nosaltres tenim 6, 7, 5 és igual, i no hi havia manera, no hi havia manera.
El pitjor és que no et pots en aquest punt de la temporada, segurament, Adri, també, no et pots permetre passar per aquesta, no diré sequera, perquè l'equip no passa per una sequera golejadora, però no et pots permetre el luxe de desaprofitar tot el que va arribar a desaprofitar el Sabadell contra l'Arenteiro.
Coincideixo plenament que és un tema de punteria. El dissabte, en un grup privat, algú, no diria el qui, deia, mira, és d'aquells dies d'Aguirre, eh? D'un whiskito i a dormir, i demà torna a sortir el sol, perquè veies les xarxes socials, jo m'escalfava una mica veient alguns arguments, sincerament, perquè els trobo d'un resultadisme extrem, i no és pel fet de ser crític, si crec que li pots retreure coses a l'equip i al cos tècnic, les dues coses, eh? O sigui, crec que hi ha jugadors que no van estar a l'alçada ni de broma, sobretot els que van entrar des de la banqueta, que van aportar poquíssim, i per mi la demostració és que en el minut 60, tot i estar molt esbojarrat el partit, que semblava que era el minut 90 ja, però vas estar més a prop d'empatar en aquest tram amb gent fatigada que quan van entrar els canvis després. Per tant, pots criticar aquests canvis, pots criticar el plantejament inicial, pots dir que, ostres, que vas tenir mitja hora, que no l'oloraves perquè l'Arenteiro té un joc associatiu que realment és de molta qualitat. Però, per exemple, llegia, és que el plantejament va ser de parlar malament, de cagat, de defensiu. A casa no es pot ser tan defensiu. És que no ho puc comprar, l'argument. Bàsicament, perquè a part de les 7 ocasions que deia ara el Trivi, que al final vas arribar a xutar 12 vegades, 4 portaria, però en total 12, i a tenir la possessió un 54%, un 8% més que l'Arenteiro, tot i aquest tram de domini de l'equip del Carballinho, tu normalment estàs jugant amb 3 centrals. Des de Riazor, que jugues amb 2. Jugues amb un mitja punta, com Marc Domènech, de pivot. Per tant, endarrerint la posició. Jugues amb 2 davanters quan normalment no acostumes a jugar amb 2 davanters, perquè Abde no va jugar en banda, va jugar d'inici al davant. I després, i precisament perquè t'estan superant, canvies a 4-2-3-1 amb una posició una mica més lògica d'Abde caigut a banda, de Moyano per darrere del punta, i segurament quan et reordenes estàs millor. En aquest tram de competició, de partit, perdó, jo puc arribar a entendre a dir, mira, el plantejament de l'entrenador no em va agradar, o els jugadors pels quals ha apostat no em va agradar. Però dir que va ser defensiu quan posa un davanter més de lo normal, treus un central... Ostres, no sé, a mi em sorprèn, perquè realment el Sabadell no va tenir la pilota perquè no li va deixar l'Arenteiro, que aquí també ja dona per molt, eh? És un anàlisi que ja és molt llarg. Però igual que nosaltres anem a Riazor i ens sorprèn la capacitat de toxicitat que hi ha en un entorn com el del Depor, de dir, com que sóc el Depor he de guanyar tothom, i aquí qualsevol rival que vingui, em sembla... no vull utilitzar la paraula, però em sembla menys que jo, que ens ho apliquem nosaltres també, eh? Perquè l'Arenteiro és un equip de la categoria i ens pensem que per ser d'un poble petit, d'un camp petit i amb una plantilla que no coneixem els jugadors, els ballarem segur i els hem de guanyar sí o sí. L'Arenteiro va setè amb mèrits propis, com diu el Trivi, a mi em va encantar com juga tant a Espinyedo com aquí a la Nova Creu Alta, i independentment de tenir menys recursos que els té, que és evident, té menys recursos que el Sabadell, aquí és un tema d'apostes. El Sestao aposta per un perfil de jugador alt, físic, pilota aèria, segona jugada, etc. És la seva aposta tan lícita com la de l'Arenteiro, que és jugadors desconeguts però amb bon peu, a jugar, a associar-se, i et van treure la pilota durant mitja hora. Pot passar, però és que li passarà al Depor també. I el problema és creure'ns que pel fet de ser el Sabadell vindran aquí a la Nova Creu Alta i és una merda d'equip parlant malament i els guanyarem sí o sí. Home, comencem a respectar una miqueta un equip que ens treu uns quants punts a la classificació perquè està fent les coses bastant millor que nosaltres.
Sí, jo sí que hi ha un matís del plantejament de Can, un parell, que a més li vaig comentar al meu tiet, que és amb el que sempre veig els partits, i el tema de Moyano. Jo no vaig entendre per què Moyano estava a la banda i Abde al centre, no? O sigui, al centre com de davanter. De fet, després ho va rectificar, no perquè m'hagués escoltat a mi, òbviament, però, ostres, crec que Moyano t'aporta molt més a nivell ofensiu i jugues a casa de segona línia, segona arribada, com va demostrar la segona part amb la que va fallar. I Abde a l'extrem. I més tenint en compte que Calavera, pel que sembla, pel que sembla, no va pujar, que això és una altra, no va pujar fins pràcticament al gol d'Arenteiro. I això sí que és una coseta, crec que a casa... Clar, tenim la comparació amb el Xino, no?, que l'hem donat per dues bandes a ser lateral.
L'hem però... trobat a faltar aquesta manera.
Hi havia uns quants comentaris per aquí de gent que deia que realment la baixa d'estar es va notar. Per tot el que aporta a nivell tàctic i sobretot també per la seva, per aquest punt d'intensitat.
Sí, la capacitat ofensiva, no? Calavera a nivell defensiu molt bé, cap problema, no? I a més, suposo que s'ha d'anar rodant, però, ostres, jo vaig trobar a faltar alguna pujada més, sobretot a la primera part, per aquesta banda. I Xino, clar, és que Xino puja la banda des del minut menys 1 fins al 95.
Adri, no sé si vols afegir alguna cosa també al respecte d'aquesta absència forçosa per sanció de David Estals.
És una evidència, i la gent que criticava la suposada manca de qualitat d'Estals, bé, a un jugador se li nota les seves virtuts quan no hi és i se'l troba molt a faltar. I amb Estals, afortunadament, falla molt poc, és bastant intocable i no es perd partits per lesió i que duri, però quan no el tens el trobes a faltar. Però ja no només és una qüestió d'Estals, i no vull justificar amb això que l'equip estigui rendint per sota del nivell que tenia fins ara només per les lesions, però recordo haver fet el comentari ja en la prèvia, en el prepartit, que dèiem, ostres, que tu ets Oscar Cano i et gires i ja has demostrat que la meitat de la teva plantilla, perdó, de la teva banqueta, són jugadors amb fitxa de filial, començant per Víctor, pel porter, tens a Morcillo, tens a... qui més tenies?
Pau Fernández.
A Pau Fernández, correcte. O jugadors amb els quals pràcticament no has comptat. I veus el paper de Nando, ostres, o sigui, és que jo no et demano encert, perquè és evident que si l'entrenador no t'està posant el que no pots fer en qüestió de 5 minuts, resoldre la papereta, segur. Ara, anem-hi. Sí, anem a posar-li una mica d'interès al tema.
És un dels grans assenyalats pel que fa a les permutes.
Però per les maneres.
De Cano, de l'altre.
Però no pel jugo.
Sí,
no per la manera... Sí,
pel fet d'arribar tard al duel, se suposa que estàs fresc i...
Jo veia Abde espitós a l'hora d'anar a buscar pilotes en el minut 80 i un senyor que acaba d'entrar que li faltava un punt de... Ah, som-hi.
Et quedes sol davant del porter i fas una mena de... centrada de xut, que no va enlloc, bé...
Sí, però mira, això si m'apures al final, mira, tu no tens la confiança, te la treus de sobre o falles o... Estàs en el teu dret de dir, ostres, mira, més que ha fallat Vladis, que n'ha fallat, però tu veus a Vladis trencar-se les banyes parlant malament contra els centrals i tal, i penses, sí, pobre està negat de cara a porteria aquesta temporada, però ostres, és que es trenca la cara. I veus a Nando i dius, ostres, ni per una banda ni per l'altra, de moment. Que no els estic comparant perquè no juguen ni el mateix, eh? Em refereixo simplement a un tema actitudinal, simplement.
He llegit alguns comentaris per aquí també, ara que estem amb el tema dels canvis, que feien referència als canvis que es van fer a 10 minuts pel final. Bé, hi ha un canvi que es fa a 10 minuts pel final, que és el de Manel Martínez, perquè la resta, realment, en l'últim partit, Soto entra abans del 60, per no sé el minut exacte, però juga més de mitja hora en substitució de Marc Marruecos, i Nando crec que entra també a l'Equador, no?
Sí, més o menys.
Del segon temps.
Igualda
crec que entra en el pack de Manel.
Sí, diria que sí.
A falta de 10 pel final. Que també és una evidència el que dèiem, i ara en parlem també dels problemes físics, però que Gualda no està al 100%, que Moyano no està al 100%, això és una evidència.
No, Moyano es prova abans del partit. O sigui, Moyano, una hora abans del partit, o hora i quart, no tenim l'alineació com acostumem a tenir-la, perquè Moyano està amb el camp buit entrenant-se per veure si el turmell aguanta o no aguanta. I així, uns quants, perquè és que al final, a les últimes... Per això deia que pot ser una excusa i no vull que sembli excusa, però t'ha fallat Carles Salvador... Gualda, Baselga, Amelivia, que és el que dèiem abans d'Estals, no? És un jugador que segurament no sigui el millor de la plantilla, però que quan no el tens i per com està configurada la plantilla penses, el trobem a faltar. Baena, que a Riazor jo el vaig trobar a faltar, allò de ja no passa res més, aquí surt Baena i aquí s'acaba el partit i ja està. Estals i Vladis per sanció i ha de caure Pau Resta quan vegi la cinquena, que és la següent ja, o sigui que al final estem arribant justets i tant de bo que puguem recuperar peces.
Algunes crítiques aquí al tema actitudinal, sobretot també de Nando García després de la seva entrada al terreny de joc l'altre dia. Anava més sobretot el fet que s'ha intensificat segurament el debat també a xarxes en les últimes hores arran del partit, de les ocasions fallades per Vladis, que en va tenir 3 a la primera meitat, i al final l'entrada de Manel es va produir a 10 minuts pel final. crec que no cal tornar a reproduir els motius per desena vegada sobre per què Cano...
Els periodistes, que no pregunteu per Manel, no preguntes per Manel, és irònic, eh? Sí.
Per què Cano prefereix a un o a l'altre? Ja hem explicat la manera de jugar que té aquest Sabadell i que encaixa millor Vladis que Manel.
Ho explica Cano, eh?
Sí, no. I... ho expliquem nosaltres. Nosaltres som
mateixa,
missatgers.
I a la mateixa roda de premsa postpartit també, o sigui...
Però sí que és cert que s'ha intensificat aquest debat, eh? Perquè al final Vladis, doncs... és cert que té una, o va tenir un tram de temporada en què va tenir molta tendència i molta implicació pel que fa als gols del Sabadell en forma d'assistències, a banda de marcar Zubieta. Però, clar, aquesta xifra d'un gol està penalitzant, anem a dir-ho així, en aquest debat, no? Quan tens una figura a la banqueta d'un davanter que n'ha fet 4, que tampoc és que sigui una xifra escandalosa, eh? però que al final, doncs, potser juga en detriment, no? de l'ucraïnès, i més després del que va passar el dissabte, Trivi.
Sí, al final, jo crec que en aquest partit, jo no vaig escoltar la roda de premsa de Cano perquè estava una mica calentet i dic, mira, saps què? No l'escolto.
Avui no toca.
Però sí que és veritat que per alguna cosa serà i per l'estil de jugar, doncs Vladis al final és un toro, no? I sempre està allà i toca els nassos molt als defenses, no? I llavors està bé, per mi he de jugar, però sí que és veritat que en aquest partit, precisament, 10 minuts per Manel o 8, crec que van ser molt insuficients. Bàsicament, per què? Perquè estàvem entrant pel carril, especialment pel del Toni Herrero, amb molta facilitat. Llavors, home, crec que has de tenir un tio que remati la pilota. I Manel tindrà molts defectes, però, home, remata. I llavors, donar-li 8 minutets... Ostres, crec que van ser molt insuficients, com a mínim, en aquest partit concret, eh? Al final, ostres, jo no sé com entrenarà o no, no? A lo millor és que no entrena res, però si tu sense entrenar res, si tu a aquest partit li dones 25 minuts, 30, és que ho justifiques, perquè el partit estava per un rematador, i el rematador més net que tenim crec que és Pau Resta i Manel Martínez. Crec que en aquest partit sí que no... Igualment crec que és una cosa, no sé si t'afecta, però que Cano, precisament, els canvis no els fa gaire d'hora, no? Però en aquest cosa crec que sí que no va estar del tot encertat. Per mi, eh?
Jo crec que és un debat que s'està enquistant força, aquest el de Vladis, Manel, minuts, no minuts, i jo ara vindré a afegir un tercer nom, que al final és una lamentació, perquè no hi podem fer res, perquè està lesionat, però és que més enllà d'un o l'altre, jo aquí realment trobo a faltar en dies com el de dissabte, és a Marcos Baselga.
Sí,
jo crec que un davanter com Marcos Baselga la primera no se li escapa.
Sí.
Mira, jo tinc la sensació que el que té l'un, no, ara parlo de Vladis i de Manel, el que té l'un no el té l'altre i viceversa. Manel és un rematador d'àrea que si el treus de l'àrea és un peix fora de l'aigua. I Vladis és un davanter que per córrer a espais et genera que els centrals... Ja no només és que s'estavelli contra els centrals amb la lluita, sinó que te'ls treu de posició perquè de cop i volta, tot i ser el nou, en teoria, t'arrenca des de la banda i ha de saltar un central fins allà i genera un buit després, etc. I això també té consonància després en les estadístiques. Per cert, tema minuts. És veritat que amb Cano ha jugat molt poc, Manel, però avui miràvem números a la redacció i és curiós perquè... Sí. Mira, anem a fer un trivial aquí ràpid, a veure si el trivi...
Hòstia, no.
Ho dic perquè
no,
ell no, no, és simplement opinió, no té més. Tu qui creus que ha jugat més minuts aquesta temporada, Vladis o Manel?
Home, tal com està la pregunta, Manel, òbviament. Doncs però sí, dona la sensació que Vladis.
A que sí?
Sí.
Doncs avui miràvem els números i resulta que Manel ha jugat, per poc, crec que són 100 i escaig minuts, eh? Però ha jugat més Manel que Vladis. I en els números, algú es queda amb la part de 4 gols de l'un, un només de Vladis, i és ben certa, eh? O sigui, no estic tirant aquí aigua al vi. Però després Manel no ha fet cap assistència, Vladis n'ha fet 4. Per tant, ha participat en 5 gols per 4 de l'altre. Vull dir amb això... que també té una mica consonància amb el que dèiem, no? Vladis, alguna de les assistències, no recordo el partit, de la passada a gol sud, a Gradalino, enrere...
Tarazona,
correcte.
Gol de Moya, no?
Exacte. Aquell gol és el típic de Vladis, que per potència, per cames, per embranzida, guanya la banda, arriba a línia de fons, la posa enrere, el nou no està per rematar, sinó que és qui habilita el que ve de segona línia. Crec que és una manera... És un tema d'estils. Crec que és un tema d'estils. I és veritat que el partit, i de fet, la roda de premsa, el que deia Cano és he posat avui a Manel els 10 més afegit, que en total va ser un quart d'hora més o menys, perquè veia que en els últims minuts teníem més tancat a l'Arenteiro, arribàvem bé per bandes, arribàvem a situació de centrada, pos un rematador al debat. I per això dic que aquest debat l'entenc. Que la gent digui, no, és que Manel hauria d'haver entrat 10 minuts abans. Aquest
sí,
l'entenc.
I tant.
Aquest és, jo entenc perfectament aquest debat. Hi ha d'altres que no tant. Però vaja, i Baselga, per rematar-ho, és una mica híbrid perquè té gol, perquè és un jugador que té arribada, ho ha demostrat marcant 3 gols, tot i les 3 lesions que porta ja, i que és un jugador que té cames també, que té aquest punt que Manel és molt més estàtic, és molt més nou de jugar d'esquenes i prou.
Hi ha per aquí qui diu que també que Manel ha jugat quan no teníem reforços, que no és qüestió de comparar. També és cert que Manel va jugar amb Cristian Herrera i amb Marcos Baselga, bona part de la primera part de la temporada. És cert que, per exemple, a la banqueta no hi havia Òscar Cano, també per posar un altre element, i que el Sabadell no jugava de la mateixa manera, però bé. Diu el Juanfran per aquí que la que falla Bladis en el minut 1 és imperdonable, que ha de seguir lluitant i està més encertat.
Jo crec que no se la creu, eh?
Jo crec que no se l'espera.
No se l'espera.
Exacte. O sigui, per mi, primer salta abans d'hora i ja està com caient i per tant no pot rematar bé de cap, i després que es veu tan sol que diu, ah, calla, que puc controlar, i massa coses al cap, i al final, primera jugada de partit, i... Però estic d'acord que és la típica que un davanter s'entra a marcar i que és la gran assignatura pendent de Bladis, i crec que el mateix Bladis ho sap.
Jo crec que Bladis, i en Marro dona una mica de sensació, li ha vingut massa d'hora les circumstàncies del primer equip. És a dir, jo crec que Bladis i Marc Marruecos, una sessió tipus Vargas li haguessin anat genial. El que passa que Bladis l'any passat ho va patar, si permeto l'expressió, i Marruecos, ostres, està, la papeleta l'està fent bé, no?
Jo crec que sí, que crec que numèricament, i al final agafo els números que deia l'Adri, crec que Bladis ha tingut més impacte en el primer equip que Marc Marruecos, que al final
sí.
Marru ja ha tastat banqueta després de ser titular, l'altre dia va ser el primer canvi, potser ha tingut, penso, em fa la sensació, no sé què en penseu vosaltres, però que Marro potser ha tingut menys impacte que Bladis en aquests mesos que porta Òscar Cano aquí al Sabadell.
És que a mi en Marro em passa que crec que és un gran revulsiu i, en canvi, quan surt d'inici no acaba de fer aquest últim pas per consolidar-se com a jugador titular d'una primera plantilla. Estem parlant d'un jugador que és molt jove, un jugador que ha fet un salt brutal de jugar a Can Rosés a la Nova Creu Alta en qüestió d'un any i que... Crec que continua sent el pitxitxi del Sabadell B i fa mesos que no juga amb el fil i l'arlequinat. Però per això dic que quan dic de fer l'últim pas em refereixo a consolidar-se plenament dins d'un 11. I també és veritat que les circumstàncies han portat a que... Vargas s'està fuguejant al Badalona Futur? Sí, si Vargas s'hagués quedat, hagués jugat. Segurament també, i més encara amb la lesió de Monroy. És que hem passat un moment tan magre que t'han salvat el cul parlant malament els que venien de la base.
No, i que tampoc està malament aquesta, que tinguem aquesta percepció que un nano que ha fet, que eren 8 gols, no?
Sí, 7 o 8.
Que al final s'acabi consolidant el primer equip. És que és una evolució natural que tenen molts clubs, que qui despunta el filial ha d'acabar pujant al primer equip. A mi em fa la sensació també que és un tema d'aquesta profunditat que té de banqueta que té actualment el Sabadell, que entre lesions, sancions, està passant per un moment complicat, però al final queden 9 jornades i tant de bo doncs es vagi solucionant aquesta qüestió. Bé, en qualsevol cas, per aquí comentaris, el Murci, per exemple, deia que Marro no ha fet tants mèrits com per jugar tant. Jo insisteixo que potser és més que no hi ha massa alternatives a la banqueta que no una altra cosa, però bé, que tots dos, no sé què deia per aquí, ja em perdonareu, però que els veuen més com a revulsius, tant a l'un com a l'altre, tant a Bladis com a Marro. Bé, al final els he tocat aquesta papereta també a tots dos,
I per mi és un orgull,
sí, sí, ho estem personalitzant, sí. És gent que al final t'ha de treure, gent que ha passat en aquest cas pel filial, perquè Marro va arribar al B, però que són els encarregats de treure les castanyes del foc, i potser també és un moment ara per intentar no posar pressió excessiva sobre les seves esquenes, veient el que ve ara.
I perquè se't va lesionar, si no, Sander Ballero seria una peça molt important, segur, perquè a més, més d'una ocasió Òscar Cano l'ha lluat i de quina manera, i al final que tingui jugadors que han estat al juvenil, al B, o que en el cas de Marro arriben pel B, però el pare des de ben petitó ja el portava a la Nova Creu Alta, i de fet ens el vam trobar a la Corunya a l'aeroport i ens deia que jo he viscut des de fa molts anys a Barberà i abans que naixés el meu fill jo ja anava amb la meva família a veure els partits del Sabadell. A mi que aquest perfil de gent arribi a un primer equip del Sabadell, a mi m'omple d'orgull. A mi m'encantaria tenir tota la plantilla plena de Vladis, de Marros, de Sanders i de gent que o ha arribat al juvenil i ja s'hi ha quedat, o són de la zona, o sigui, tant de bo, tant de bo. És una bona senyal, el que no treu que això, que en el moment decisiu necessites, perquè vas amb l'aigua per sobre del coll, encert ara mateix i, ostres, són un mes de la plantilla per lo bo i per lo dolent ara mateix. I, per tant, estem en un context que un es planteja, ostres, parlem molt, per exemple, de Manel. Jo saps a qui estic trobant a faltar alguna titularitat per veure què? Simplement a Soto. Un jugador que, i mira que ha estat, parla malament, fallon, perquè també ha tingut ocasions i aquesta mateixa setmana va tenir-ne dues i no va marcar. Però crec que té un perfil molt vertical, que potser és similar al d'Abde, que és titularíssim, i per tant jugar amb les dues bandes així, i en canvi Marro tira més cap a l'interior, més bon peu i no tant a l'espai, i potser tens aquí una mica de tot si jugues amb una banda més profunda i l'altra més d'anar cap endins, no? Però jo, el cos a vegades em demana un Soto, eh? Jo que no sóc ningú, clar, evidentment, jo que no he de triar.
És que al final no deixa de ser el primer canvi a tots els partits, eh? Com aquell qui diu, el jugador número 12 de l'equip. Jo estic en la teva línia també, Adri, a mi em fa la sensació, no sé què pensarà el Trivi, però que Soto, a més, ens va enlluar-ne amb aquesta estrena golejadora, diria que va ser... ara ha marxat al
partit. No va ser Tarazona, també? No.
No, Tarazona va ser el doblet de Moyano.
Sí. No van marcar...
A casa va ser a casa, sí, em diu el Roger Benet per línia interna. He perdut aquí el fil dels partits.
Unionistes?
No, després de Cornellà. Unionistes va ser el gol de Basel a última hora.
Sí.
Després de Cornellà. Mira, Celta Fortuna, correcte.
Correcte, sí,
aquí,
és veritat.
Gràcies al Molner i al Chau, que han estat ràpids.
Curiós,
és que culmina la remuntada.
Recordo gols de fa 20 anys i no recordo el de fa dos mesos, eh?
Però sí que és veritat que falta aquesta oportunitat, no sé, Trivi, si penses el mateix, per David Soto a l'11.
Bueno, és que al final jo crec que també estan com estem i jugant, si jugues amb un extrem ofensiu, com es sap, de tenir els dos pot ser una mica arriscat, no? A lo millor a casa sí que estaria bé, però sí que és veritat que tenint aquell partit, dos partits, tampoc li acabo jo de veure res excepcional per ser titular indiscutible, no? O per donar l'oportunitat, a lo millor sí, no? Però per ser titularíssim, no... Igual que Abde sí que, ostres, l'agafa la pilota i veus que aquest nano
té moltes coses,
te la pot liar, sí. Te la pot liar en qualsevol moment. A Soto no li acabo de... Però sí que veig que és un tio d'equip i que... Però...
Jo també et dic, això no és opinió, això és informació, que a Òscar Cano li agraden molt els joves d'aquesta plantilla. O sigui, potser quan va arribar el tàndem Òscar Cano i Elias Martí, en el col·lectiu va quedar com una idea de dir, aquests posaran la vella guàrdia, ja veuràs tu, que aniran a fets consumats amb...
I gairebé va ser així el primer partit, que va sortir allà a Terol amb Fran Callejón, amb...
Manel, amb Manel, Cristian...
Sí, amb... I ràpidament, en un parell de partits, se li va canviar la idea,
De fet, va jugar Sander aquell dia,
sí.
I poc més. La resta era
jugar,
com
anem amb
els veterans. I a mesura que ha anat coneixent, ara ja porta molts mesos, però a mesura que ha anat tastant tot el que tenia de material a la plantilla, i també ho entenc, perquè tu vas a Riazor sabent el que és Riazor i treus els nens, i que se mantengui, i, ostres, és que són descarats, és que a sobre li intenten treure la pilota al Depor i no es venen allò, no estan condicionats pel fet de tenir 26.000 persones al seu voltant quan fa un any estaven jugant a juvenils alguns o estaven jugant a Primera Catalana. O sigui que al final ell li té molta confiança als Sander, malauradament lesionat greu, a Marro, al mateix Vladis, a Dome, que és un jugador que és molt jove encara que no hagi estat prèviament a l'Obrador. O sigui que per això dic que independentment del tot el que estem comentant ara, i per això dic que això sí que és informació, Òscar Cano està encantadíssim amb el nivell que li estan oferint en el dia a dia aquest perfil de gent.
Bé, veurem si es planteja canvis o no al Fernando Torres, el tècnic arlequinat. Mira, una salutació, per cert, al Mengot, que ens està seguint des de Geòrgia. Està malament, no sé si està a la capital, a
Tbilisi,
però bé. A veure, què més?
Has portat un professor d'història avui, eh?
No dic sí, això, que després ara em fan el qüestionari i quedaré jo aquí.
Avui no falla capital, eh, per aquí.
El Chao diu que té ganes de veure Pau Fernández per davant de Toni Herrero, que podrien fer una bona dupla, sobretot a la segona meitat, quan necessitem jugadors amb arribada i podria ajudar Toni en defensa. I el Piti Pro pregunta que... Mira, Adri, aquesta la dispararàs tu una mica amb la informació també que he donat avui a l'Hotel Suís, amb el Sergi Garcés, que dels lesionats... va ser el Gamelíbia, i dels tocats, Gualda, Moyano, Calavera, i afegiré un altre nom aquí, Raúl Baena, què en sabem?
A quina hora acabem el programa?
D'aquí a tres quarts d'hora.
A veure, anem nom per nom i vaig fent memòria. Baena és un problema de molèsties al genoll, molèsties que es van reproduint en el dia a dia i que es van arrossegant des de fa temps, ha forçat la màquina en algun moment puntual que ho ha necessitat l'equip, però té problemes per poder entrenar-se amb normalitat. I per tant això el condiciona en el dia a dia i per això acaba no entrant a convocatòries perquè no pot entrenar. En la mesura que aquestes molèsties puguin anar millor, no m'estranyaria que algun partit puntual pugui jugar, però aquestes molèsties jo crec que les arrossegarem fins a finals de temporada. Gualda, crec que venim de la trepitjada encara i que està sortint ve d'una trepitjada al peu de fa mes i mig.
Rayo Majadahonda, va ser.
Que ha tornat a jugar algun partit puntual com el de Sestao mitja part, però després de no haver-se entrenat. Per tant, està agafant el ritme després d'un meset, tranquil·lament, sense haver entrenat.
Moyano ja l'hem dit abans, també.
Moyano és turmell. Que és una qüestió de turmell. O sigui, és que se li torça el turmell a Riazor, acaba amb la típica pilota en el turmell, inflamat, i durant tota la setmana no entrena, però... força per poder jugar aquest partit. I jo crec, de fet, que Moyano el canvia a Oscar Cano precisament perquè estava entre cotons, perquè estava tocat. I dels que estan lesionats així ja per més temps, a Melívia jo crec que és el primer en tornar.
Sí, Calavera no té...
Calavera fatiga. O sigui, això sí que li van preguntar en roda de premsa. Sí. El que li passa a Calavera és que normalment ajudava com a tercer central, com a central extern, o en una línia 4 Riazor, perquè el Sabadell va jugar de 4 Riazor, però amb estals per davant que et dona moltes cames i sense haver de recórrer tota l'estona, i en canvi contra l'Arenteiro li va tocar pencar bastant més, i ja no és que porti mig any sense jugar, és que amb el Lugo tampoc és que tingués una activitat assídua, i bé, el primer dia es nota i va acabar molt carregat de cames, però no hauria de tenir més gravetat. Lesionats, amb Melívia té... que allò és un infortuni total, o sigui, és una lesió muscular, sí, però producte d'un impacte, d'un cop.
Està
en un entrenament, en una possessió, Abde vol tallar la pilota i colpeja el bessó, i no sé si fins i tot estava tocat al sol, i no me'n recordo ara, però vaja, és un trencament de bessó per l'impacte, i va bastant bé la recuperació, però aquesta setmana no estarà. Serà ja de cara a Teruel a casa, en el millor dels casos, que pot ser que arribi el Sabadell Teruel. Jo diria que a poc que pugui estarà, però aquesta setmana el Fernando Torres segur que no.
Comença a ser moment també per forçar la màquina, eh?
Sobretot si resta veu la cinquena.
També.
Perquè, clar, resta està una de complir cicle. Per tant, ens hem estalviat la bala de Fuenlabrada, tens a Ricard Pujol, tens a Jesús Fernández que va jugar 90 i una estoneta més i poc més. Però a Melívia això, un partit més que es perd i en teoria pel següent ja podria estar. I Baselga, estàvem parlant de 3-4 setmanes, n'ha passat una i mitja, per tant, doncs, ni aquest ni el següent,
I l'altre ja veurem,
perquè tot just acaba de començar la recuperació fa 10 dies.
D'altres promeses, si no...
Sí,
promeses a tajonar.
Diumenge seria... a les 12?
Sí, és l'únic que és diumenge a les 12 d'aquest tram de partits.
Bé, doncs aquí queda feta aquesta actualització de com està la infermeria del Sabadell. Tot això, per tancar la carpeta...
Tanquem el programa.
Ja. Sí, ja està,
cap a casa. Després de fer tot el resum de la infermeria...
Cap a casa. Per cert, per tancar la carpeta, Soto, la jugada famosa de la segona meitat, com la vau veure?
Ostres, jo vaig saltar del seient perquè ja et dic, és que pensava... Després he vist la repetició i no és així, però jo és que veia falta, targeta i targeta taronja, com a mínim. Però es veu que no. Sí que és veritat que quan torça cap a l'esquerra, crec que ho fa d'una manera, no és si molt antinatural, molt matussera...
I aquí tenim el Roger rebobinant per trobar el punt d'impacte o no impacte de la jugada. Primer, les lamentacions de Moyano per l'ocasió fallada. Per cert, el resum de Primera Federació no surt aquella ocasió, que per mi és clamorosa, d'una centrada de Toni Herrero des de l'esquerra en què entren quatre jugadors del Sabadell i ningú la toca, aquella pilota. Aquella és clamorosa.
Mira, avui quan miràvem els expected goals, els gols que ha generat, aquesta no compta, perquè és una centrada que ningú remata, per tant no compta com a ocasió. Però per mi estic d'acord que entren quatre i a poc que hagués passat algú per aquella zona, sí, és que era molt clara, molt franca.
Sí, sí. I
després, després ve això, aquesta jugada, que clar, va provocar que tot l'estadi de la Nova Creu Alta protestés, perquè entenien que hi havia falta de Diego García i, a més, evidentment, targeta vermella. Però bé, aquí, per exemple, diu el Carn que la repetició, la intenció del porter és evitar el progrés de Soto i toca la cama. El Javi diu, a mi em va dir el mateix jugador que va notar contacte. El Raül diu, falta molt clara i vermella. A mi em fa la sensació, i ho vaig dir en directe, al Sabadell en joc, que per la reacció dels jugadors del Sabadell, un punt de piscina hi havia hagut, en aquesta jugada.
Aquí, mirant la repetició, les coses com són, Soto va buscant contacte.
La carta.
Va buscant contacte, perquè si no, és que no s'entén. I el porter al revés, és que el porter fa el gest. Ja dic, jo vaig saltar com si no vés un mañana, però és que no n'hi ha. Això com a àrbitre, és que no, per mi no ho pots pitar. I si pites això ja, apaga i vamonos.
Sí, veig el xat que posen com a exemple Vigo. El que passa és que no justi... O sigui, l'àrbitre aquesta setmana no jutja perquè s'equivoqués el de Barreiro. I sap greu, però si a Vigo la va pifiar aquell home, no te'l tornaran en aquest dient, ah, no, mira, que et devem una, o sigui, no va així.
Aquí el que diu el Murci és que no sap per què es llença, que era una ocasió clara per marcar. I el que dèiem al directe també, Adri, que la sensació que fa és que...
Per mi no es groga per llançar-se, també et dic.
Tenia rematada de primeres.
Això és veritat, perquè a més tot el partit Diego estava a 40 metres de la porteria.
I a mi la sensació que em fa aquí és que aquesta autopassada se li va llarga, perquè sí, arriba el jugador de l'Arenteiro.
A mi el que m'asseguren és que Soto no veu venir en primera instància que el porter surt. I llavors se'l troba. I en aquell moment, que si te l'assigna, tu ets l'Arenteiro i te la menges amb patates i ja està. Perquè jo dic que no és groga perquè amb la velocitat que portes, tu no t'esperes al porter, te l'envies en llarg i quan surt el porter, encara que és evident que fa el gest de treure's, tu pots anar a terra amb la mateixa inèrcia, encara que no estiguis reclamant res. Simplement amb la inèrcia de dir, ostres, que ve el porter, pam, vas a terra, pot passar-te. Perquè és absurd que tu et llencis, perquè tens la posició guanyada, o sigui, no t'has de llançar per res del món. Crec que no veu la rematada de primeres, no veu sortir el porter, i llavors intenta driblar sent esquerrà cap a la seva cama hàbil, i es precipiten els fets. El porter surt, que està a un pèl de fer-ho, però crec que es treu just en el moment clau. I, per tant, és una jugada que si te la xiulen, doncs, ho dic al revés. Això passa amb Bortolà, a l'altra porteria, i si ens assenyalen falta i vermella, estaríem ara mateix queixant-nos, segur.
Bé, aquesta jugada, aquesta tornada de les polèmiques, el Vicenç parlava per aquí també del possible penal a Vladis. Jo no el tinc massa controlat, si em podeu fer un cop de mà, si recordeu la jugada, no sé si aquella acció del pal de Vladis al final de la primera part.
Sí, l'únic que tinc al cap és aquella jugada que també està és una mica estranya, que acaba picant el pal. Sí.
Bé, no
la tinc massa fresca. És veritat que va tard al porter. O sigui, és una jugada estranya, perquè acaben aquí com empentes i rodolons tots, però no sé exactament... No sé si el mateix Vladis la va reclamar, tu que estaves a Gol Nord.
Sí,
crec,
jo estava a Gol Nord i jo vaig veure ja futbol, lluita i de més, i no... Empentes.
Jo igual és una creuada personal que tinc, però m'agradaria, i si això fos el xiringuito, avui estaríem amb un punt de fuga i tirant línies imaginàries, El gol l'anul·lat a Antonio Moyano.
Però si això fos el xiringuito, no seria fora de joc mai. Tirarien la línia des d'Olímpia.
No, ho estic dient perquè vaig estar mirant la repetició una i una altra vegada al moment de la passada, de la centrada, millor dit, em continua generant molts, molts dubtes aquella jugada. Molts dubtes, que hi hagi una posició antirreglamentària, perquè hi ha un central de l'Arenteiro amb un peu que està una mica tirat cap enrere i s'hauria de tirar ben bé la línia. És igual, a toro pasado...
Mira, per ser justos, jo et diré que a mi sí que m'ho va semblar, fora de joc. I que, de fet, tenia gent dels habituals, que estaven a la zona del corporate, per exemple, i em van dir, ostres, en directe ho va semblar clar. O sigui que jo... També et dic, que a mi el més greu d'això no és que ho sigui o no ho sigui, és que el línies està a 4 metres de la jugada.
O sigui, està tapat.
En el moment en el que s'atura la imatge per saber si és fora de joc o no, a mi m'emprenya més que el línies està 3 metres més enrere i que és impossible que la veiés, que no que fos o no fos fora de joc. Però crec que és una jugada en la qual et pots equivocar si és que realment no ho era.
Bé, en qualsevol cas, fins aquí la ploradeta arbitral de l'últim partit, però, si us plau, comenceu a posar espelmes, perquè de cara als últims 9
Has
partits...
Has llegit les decles de Dani Vidal o no, l'entrenador del Nàstic?
La de l'any sense penal?
Sí.
Doncs el mateix, que poseu espelmes per veure si en aquests 4 partits que queden a casa cau algun penal a favor.
Com diu el Sergi Parc, fem un trivial una altra vegada.
Sí, correcte.
L'últim penal del Sabadell favorable ha plogut, eh?
No. Jo ni me'n recordo.
Alberto contra el Castellón, 3-1 de l'any passat. No aquestes alçades, però pràcticament, eh?
Allà, sí. El Roger diu... El Javi diu, Roger, que posis el gol anul·lat. És que no està el resum, tampoc. No surt el resum, aquesta jugada, eh? I que dibuixis línies. Millor que
no
farem aquest experiment. Ja arriba el tio a l'altra banda del control. El que farem nosaltres és... mira, enganxaré gairebé
per... No hi haurà publi ara.
Per sorpresa.
I estarà amb el Pain allà a jugar a fer línia.
Sí, diu que està... Però si avui està tranquil·líssim, el tio.
Jo em preocuparia.
Avui està tranquil·líssim.
Jo em preocuparia de tu.
5 minuts per arribar a les 8, aturada per la publicitat. Quan tornem, repartim la pizza. Repartim el llibre del Toni Padilla, Mala Piel. Què més tenim avui? El CES Personal. Una nova entrega del CES Personal. I que no passi per alt també que divendres va haver-hi una compareixença a la Cambra de Comerç. No sé si dic a clau, però sí que va posar llum al voltant del futur institucional del Centre d'Esport Sabadell i també n'hem de parlar aquí al Tribunal Preferent. Per tant, aturada i ara venim.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc.
La Lliga ha entrat de ple en la seva fase més decisiva. Amb 9 jornades per endavant, el marge d'error és cada cop més petit i a aquestes alçades el Sabadell no es pot permetre dubtar. La permanència és l'objectiu i els dos Carcano necessiten retrobar-se amb la victòria després d'un mes sense guanyar.
El Centre d'Esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Dissabte a 3:45 de la tarda i des del Fernando Torres, Club de Futbol Fuenlabrada, Centre d'Esport Sabadell. Segueix la transmi amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri. Aquest dissabte a 3:45 de la tarda, Club de Futbol Fuenlabrada, Centre d'Esport Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Lluís Blanc, Juan Manuel Cañizares, Judit Forca, Mara Jiménez o Joaquim Judez.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota a la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any, fins al 2 d'abril a les 12 de la nit.
Tercera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
Segueix-nos cada dilluns de 7 a 8:45 del vespre al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Som-hi! 8 menys 3 minuts del vespre d'aquest dilluns 25 de març. Continuem en directe aquí al Tribuna Preferent, fent tertúlia amb el Trivi, amb l'Adriana Arroyo, després del 0-1 de dissabte contra l'Arenteiro. Que és aquest zooming que m'acabes de fer, Roger Benet? M'he quedat flipant aquí amb la pantalla, eh?
Innovant.
Sí, espera, que tens el micro tancat.
Innovant.
Ara sí. És que jo sempre us dic que aquest programa per antena ja no té cap sentit, que s'ha de mirar pel Twitch o després en diferit a YouTube, perquè és la màgia, és la màgia.
Jo des de casa, quan us veig des d'allà, trobo a faltar una segona càmera.
El control.
Sí, tal qual, va.
Estic d'acord.
Hi havia la idea de posar-la a principi de temporada, estava engrescant, i ara s'està girant la càmera. Mira. Que farà màgia.
No vull veure't a tu, vull veure la teva pantalla. O sigui, vull veure...
Com li agrada aquesta joguina al tio.
Sí.
Mare meva.
Hauria de pagar per fer el programa ell.
I tant. Sempre ho diem. Ara, va.
Roger, sí, hi ha 10 persones que han vomitat a casa ja del mareig.
Els poros del nas. Va, 8 menys un minut. Anem amb els sortejos, que hi havia gent per aquí que volia el llibre del Toni Padilla abans que les pizzas. Bona senyal, també, que hi hagi aquesta literatura arlequinada que passi per davant del premi que li agrada tant a Raül Chao.
Té gust a seva, el llibre.
Ah, per cert, que Raül Chao ha amenaçat avui ja en que les pizzas estan en camí,
Sí?
I que segurament al pròxim Tribuna, d'aquí 2 setmanes, tindrem proves...
Com 2 setmanes?
La setmana que ve, és dilluns sant.
Ah, clar.
És dilluns sant, la setmana que ve. D'aquí 2 setmanes hi haurà proves gràfiques, que Raül Chao ha rebut aquesta pizza de Maximus, eh? En fi... abans de res, va, som-hi amb aquesta menció de la gent de la pizzeria napolitana Maximus, una pizza napolitana autèntica amb la seva massa de qualitat, amb també els ingredients de fermentació llarga, molta varietat de sabors, un concepte de pizza saludable que a més és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò al carrer Sant Antoni Maria Claret número 15 o al 683 11 88 19. Pizzeria napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. I aquí ja sabeu que, entre tots els participants al xat del Tribuna, sortegem un sopar o un dinar, el que vulgueu, per dues persones. No ens ha dit amb qui dinarà Raül Chao. Valorat amb 40 euros a la pizzeria napolitana Maximus.
M'encantaria que el Raül li portés la pizza al Raül.
El Raül
va portar la pizza el dia del tancament de mercat.
M'agrada aquí l'optimisme del Mengot, eh? Diu que al proper Tribuna tindrem 36 punts. Això voldrà dir que hem guanyat el Fuenlabrada i el Teruel. Sí, la setmana que ve us deixem sense Tribuna perquè la setmana passada hi havia vacances però estava al Sergi Parc. La setmana que ve és festiu, el dilluns, què hi farem? En fi, què anava a dir? Ah, sí. El sorteig.
Saps
què passa? Que estava esperant la música d'atenció, però com ja va... Espera, que ara l'ha de posar Roger Manet, però és que com va guanyar la pizza Raül Chao, ara ja no hi ha tensió, realment, no hi ha massa tensió. A veure, Adri, perquè el Trivi va participar la setmana passada. Tu també vas participar, però tu no t'he apuntat.
No, jo no t'he apuntat.
Per tant, seràs tu la mà innocent que em dirà què sortegem primer, la pizza o el llibre?
La pizza.
De l'1 al 44...
Doncs el Maximus, el 44.
El 44, doncs el 44 és el gat arlequinat.
Ah, molt, que estava actiu avui.
Que està, sí, està per aquí. Que s'emporta aquesta pizza.
Doncs el gat, anem a mitges, va.
Ara quin hashtag s'ha de fer servir, ja no farem campanya pizza chao. Pizza chao, diu el Farqui. No, jo vaig dir en el seu dia que si algú encara no ha rebut la pizza, que avisi i que a partir d'ara doncs, es converteix en el nou chao. Un número ara, de l'1 al 43, i sortegem el llibre.
El 17 de Vladis.
El 17 de Vladis també estava actiu, perquè avui és el Culi /10. Aquí teniu els resultats, que s'emporta aquest llibre del Toni Padilla, Mala piel. Arribes a dir el 7... Oh, sí, per cert, el Trivi s'ha quedat a un, eh?
Res, eh?
El Trivi s'ha quedat a un.
Hauria estat un tongazo de manual,
sí, sí. I el Chao s'ha quedat a... Bé, tu has dit el 17, tenia el 7, Raül Chao.
Es pot veure, no, això?
Sí, ho pots ensenyar, no passa
res. Doncs mira, ho deixo aquí al costat de Mala piel perquè la gent vegi que hi ha bon rotllo, però que per un s'ha quedat sense el llibre aquí al Trivi.
Sí, sí,
sap
sí.
Greu,
sí.
Trivinyo.
Cap problema.
Bé, en qualsevol cas, 8 i 2 minuts, anem amb més qüestions. Abans d'analitzar el futur institucional del Sabadell, anem a fer una petita pinzellada també de Fuenlabrada, sobretot perquè avui també, Trivi, anem a explicar-ho, a la redacció teníem un debat interessant sobre ja l'11 pel qual pot apostar Òscar Cano al Fernando Torres, tenint en compte sobretot el retorn de David Estals a l'11, que l'equip està jugant amb 4 al darrere en les últimes dues jornades, que sobretot et falta potser aquesta alternativa en un dels extrems, un tens Abde de Mar, l'altre en l'últim partit anava una mica coix. Què fem dissabte al Fernando Torres?
Bueno, Chino ha de jugar, això està clar.
Chino i 10 més.
Chino i 10 més. I si ha de ser de porter, de porter.
Jo crec... Bueno, no sé...
Perdó, l'escut del Fuenlabrada.
Home!
El famós escut del Movember.
El Movember, sí senyor.
A Roger Manet també s'endú una de les dues pizzas de Màximus, eh?
Per què?
Perquè hi havia una juguesca pel mig.
Es va fer viral aquell escut.
Sí, tant, i tant. Xino.
No, sí, no, tranqui, no, tranqui, tranqui, que Xino de jugar, no sé si per la banda esquerra, d'interior, si Moriano està, jo el posaria també de suport allà o amb Salvador, però per mi el Xino és indispensable. Jo sortiré a guanyar, sí, sortiré a guanyar, llavors si has de posar dos extrems Xino per l'esquerra, o que sigui banda canviada, i Abde per la dreta, doncs així, Salvador, i que la vera de lateral dret més Arbeloa, en el sentit que no tan ofensiu, no perquè sigui un cono, ni mucho menos.
Quines referències futbolístiques.
Bueno, no, però de lateral dret, campió del món, no? Vull dir, compte, eh?
Tu eres lateral, no, també?
Clar, ahí estamos. Però jo era más cono que Arbeloa, també te lo digo, eh? Llavors, ja guanyes a Abde un extrem bastant pur i Xino, que és un tot terreny, no? Moyano per mi si està bé, ja no hi ha de jugar sí o sí. Salvador per mi és indispensable. Llavors, al final...
Dome ara mateix.
Dome, bueno, Dome no m'està
de forma. També convida a pensar que continuarà sent titular. Potser aquí la tornem, potser tornaríem ara al debat d'abans, però els principals perjudicats en aquest sentit podrien ser Marro, que podria caure a la banqueta. Veurem què passa també amb el cas de Soto, que deia també el Chao per aquí que li agradaria veure a l'11. I abans crec que era el Murci que deia també que Soto també se'l fitxa amb aquesta idea de poder jugar en algun moment puntual de nou. Qui sap si Cano aposta per Soto com a nou al Fernando Torres, més de saber.
Jo crec que l'11 genera més dubtes i sense informació això ara, entre altres coses perquè han fet un entrenament de recuperació, sí, avui han lliurat i a partir de demà comencen a preparar el partit, però a l'espera de com jugui el Fuenlabrada, que no el tinc massa vist, i quina idea de partit tinguin en el cos tècnic, jo crec que és més un dubte de com jugarà el Sabadell en quant a la distribució tàctica que en quant a les peces, perquè al final amb la mateixa alineació que més o menys dibuixàveu, que seria Hortolà, Calavera, Maestre, Resta, Herrero...
Sí, aquests quatre al darrere gairebé fa bescomptada, si no passa res durant la setmana.
El tema és si són 4 o 5, si cal jugar de tercer central o si està el jugador de carriler i per tant fas un arc amb 5 jugadors. Dome, Salvador, Moyano per dins, insisteixo, si és un 4-2-3-1, doncs amb Dome per darrere, Moyano mitja punta que té arribada, Estals jugant d'extrem o de carriler, Abde a l'esquerra, que crec que és el seu lloc més natural, i... No sé, potser em sorprèn, però jo crec que Vladis no el tocarà aquesta setmana, precisament, però... pot canviar una peça d'aquest dibuix. Però jo crec que al final la part bona de la revifada que ha fet el Sabadell és que amb matisos, però vas trobant un esquelet. Vas trobant que l'equip més o menys funciona, que algun dia t'entra Marro, algun dia cau... Clar, és que tampoc pots fer massa càbales perquè has estat amb mitja plantilla lesionada en l'últim mes i mig, per tant. Però més o menys l'esquelet de la idea de joc que té el Sabadell la tenen molt, molt, molt interioritzada.
Veurem, sortirem de dubtes, el dissabte a quarts de 4 de... a les 3 de la tarda, una hora abans del partit, sortirem de dubtes. Deia perquè el Culi, per cert, amb qui després ens posarem en contacte també via Twitch pel tema del llibre, que respecte a l'11 inicial del partit d'anada, que no tindrem ni Amelivia, Carrion, Baselga, Monroy, Beitia i Cristian Herrera. Per tant, un equip totalment diferent, que això està passant en alguns partits de la segona volta i més, sobretot des del punt en què, o des del moment en què Calavera, Maestre, Salvador, més els de la base, doncs ja es comencen a establir a l'11.
Canviarem fins i tot de samarreta a Fuenlabrada. Vam jugar a casa i ells van jugar amb la segona, canviarem de samarreta.
No anirem de negre?
Perquè
seria... seria...
Jo he dit que no jugarem amb aquesta.
Amb la primera és evident.
Aquesta que tenim aquí, canviarem fins i tot de samarreta.
Amb la primera és evident. És evident que no podem jugar allà. Molt bé, val. Ens deixes aquí amb la incògnita.
És que no
sé. T'estàs ficant en un jardí.
Sí, per això, per això.
Doncs et trec amb el CES personal. Anem a, rematar-ho amb aquesta carpeta dels jugadors.
Jo he dit que no es podia jugar amb aquesta.
No, no, tens tota la raó. Amb aquesta no es pot jugar. Tot i que és molt blanca, eh? Per jugar al Fernando Torres.
Tenint més samarretes, sí, et diran que no.
El CES personal. Anem a recordar, abans de res, quina és la pregunta que va deixar Antonio Moyano fa dues setmanes a la secció del Sergi Parc.
¿Por qué te gusta tanto la crema de galleta?
Crema de galetes. Crema de galetes, és una cosa estranya, eh?
Una mica estrambòtica, eh?
No sé,
unes natilles, no?
Suposo.
Entenc.
Crema de galeta, una crema de cacauet, una crema de xocolata.
Fa una setmana el Sergi Parc em va demanar que de la nevera que tenim just aquí al costat li posés un iogurt de galeta. O sigui que...
Sí, iogurt sabor galeta, sí.
Jo des que soc nen que no menjava
però crema
això
de galetes, no sé, que ens ho digui la gent pel xat. Si,
suposo
si...
que com unes natilles,
sí,
no? Igual, però amb
crema
galetes.
De galetes. Sí, no sé, a mi em sorprèn, eh? En qualsevol cas, anem a veure per quina va dirigida aquesta pregunta.
No sé, al final és un postre que no sé, m'agrada molt i ja està. No, o sigui, no té gaire secret.
Fes personal.
Nom complet.
Abdelila Damar.
Lloc de naixement.
Marroc. Bueno, un poble del costat que es diu Alarwi.
Tens parella i fills?
Sí, tinc parella.
On vius?
Aquí a Sabadell, Castellarnau.
Una pel·lícula?
Ara mateix tinc moltes. La de Squalizer 2.
Una sèrie?
Vikingos.
Una cançó?
Morat, Besa Senguera.
El teu menjar preferit?
La pizza.
Estudies?
No, ara mateix no.
El millor lloc per anar de vacances?
Tailàndia.
Quan vas començar a jugar a futbol?
Des dels 8 anys. O sigui, en el club. Però ja jugava, jo jugava al carrer pràcticament quan era petit. Ah, vaig començar en el salt.
Un referent?
Futbolísticament com Neymar.
El millor entrenador?
Xavi Calm, que és el que em va fer debutar a segona B amb el Cornellà.
El millor moment de la teva carrera?
L'últim any de Cornellà.
I el pitjor?
El segon any en l'Atleti.
Un estadi on t'agradaria jugar?
A Bernabéu.
Ets supersticiós? Fas algun ritual en els partits?
Sí, rezo.
El dia que et retiris, com t'agradaria continuar vinculat al futbol?
Sí, vull estar encara vinculat en el món del futbol, però no sé en quin àmbit. Encara no ho tinc clar.
Ets molt de xarxes socials?
Sí, bastant. Instagram, Twitter, TikTok...
T'agrada parlar amb els mitjans de comunicació?
No gaire, però em poso una mica nerviós.
Amb qui et portes millor el vestidor?
Amb en Chino i Moyano, i Marro també. Podria dir pràcticament amb tots, però amb aquests és el que em parlo més, per dir així, amb l'Horto també, perquè el tinc al costat, però pràcticament amb tots.
Quin company creus que seria l'ideal per fer de cangur dels teus fills?
Buah, és complicat. A Sergi Maestre, o a Carles Salvador. Perquè són els més grans i els més madurs i al final m'afillaria més d'ells dos que a qualsevol altre.
Exercici de memòria. Quan va ser el teu debut amb el primer equip comptant amb...
Va ser a playoffs, a segona divisió, que estava amb l'Atleti. Pot ser. Ja no me'n recordo ja ni dels partits. Pot ser. No, crec que sí, crec que m'estic equivocant jo perquè no ho recordo, però crec que sí.
Quin encàrrec li deixem al pròxim jugador?
¿Por qué cuando conduces no se te ve la cabeza?
Quina mala roba, eh? Aquesta pregunta va amb mala llet, eh?
No serà el que faci un 90?
No ho sé. Sortirem de dubtes d'aquí dues setmanes.
M'imagino, home. Si em dius que és un tio de 2 metres...
No. D'aquí dues setmanes sortirem de dubtes.
Per cert, ja us trec de dubtes, que m'han autoritzat que juguem de groc i negre. Vaja, al final són faves comptades.
La segona però... de l'any passat.
Sí, però vaja, que al final, si la teva primera és de color blau i blanc i la segona és negra i vas a jugar al camp d'un equip que va de blau molt fosc, ni la primera ni la segona.
Feina per...
I a Salamanca també.
Per
una qüestió, una obvietat.
Sí, sí. Feina per Sergi Parc i servidor per dijous a les estadístiques, veure l'efectivitat del Sabadell amb aquesta samarreta la temporada passada. Quants punts van...
El Sabadell bé va empatar 0-0 a Horta aquesta setmana, si et serveix, amb pantaló blanc per això.
Amb 0-0 a Fuenlabrada tampoc seria...
Jo firmo.
Ara estem signant els empats, eh?
Tal i com estem.
Ens patrocinarà Dodotis al final.
Per cert, també feia referència a Abde al primer partit contra el Sabadell, que s'ha equivocat. Després deia, sí, és el dia que expulsen a Manu Lanzarote a Cornellà. Mm,
sí,
aquell va ser
sí.
el partit previ que Abde Damar va jugar contra el Sabadell.
Accent curiós, el d'Abde.
Sí, sí, sí.
És una barreja entre marroquí, que és marroquí, i gironí, perquè és de... està criat allà a Girona, o sigui que es nota, es nota.
Curiós també el tema de Xavi Calm, també, del castellarenc, que el tingui com a referència.
El Queens Park Rangers, ara mateix, sí. El segon de Martí Cifuentes.
I el tema de la crema de galetes. Deia, gràcies pels comentaris, deia per aquí la Patri, que segurament és la crema de galetes Lotus. No
l'he provat en ma vida.
Jo no l'he tastat. Les galetes Lotus sí.
Sí, les galetes sí.
És la que et menges cada dia amb el cafè, que et regalen el...
Jo no.
Aquestes galetes no les...
Jo sóc el que li regala Sergi Parc perquè Sergi Parc en tingui dues. Sí, sí,
en som
sí.
Dos que no les tastem, però bé.
Per motius diferents.
I el... A veure, espera, que ara està fent màgia.
Crema de galetes.
El Car deia perquè és el típic postre de nen, natilles amb galetes.
Vigilem el que busquem amb galetes.
A veure què surt.
Que el Roger Benet és molt perillós.
Després ens acabaran banejant el Twitch. I serà de la forma més tonta possible. Sí, aquesta galeta Lotus. Crec que la gent les coneix, però bé.
És de canyella o...
Sí, no sé. Sí. Bé, en qualsevol cas, bé, si no li preguntem a... Si guanyem, li preguntem a Abde el dissabte allà a Fernando Torres.
Sí, clar, li porto una crema de galetes. Té, mira, premi. La tornada, és que...
Que t'he de dir que...
Si a mi m'expliquen avui, a les 7 del vespre, que vinc aquí a parlar de crema de galetes, o sigui...
Que t'he de dir, i ho deia avui a la redacció, m'està agradant molt...
La crema de galetes.
No, Abde de Mar, més fins i tot que quan marcava. Molt més. Crec que per mi va ser el millor el dissabte del Centre d'Esports Sabadell. Té una influència en el joc d'atac del Sabadell que ara mateix gairebé tot el perill passa per les seves botes.
Això és cíclic, no? O sigui que el capità i buc insígnia del club de fans de Marc Domènech, el dia que jo et diré que Dome va estar bé, em diguis que no, que un altre, és perquè tot té aquí una roda. Jo entenc que la gent hagi votat bastant a Marc Domènech en aquesta votació de l'MVP. El que passa és que Abde és un jugador que va començar enlluernant pel seu olfacte i que després ens ha descobert que també té joc. Però ara necessitem segurament més els gols que el joc. O sigui que...
Sergi Parc va tardíssim. Però tardíssim, Ens està dient... És com Internet Explorer. Ens està dient per via interna... A més, ho llegiré tal qual. Diu, a veure, burros. Però, tal qual, atacant, eh?
Falton, que agressiu.
Diu, les Lotus són com les del cafè, no farem la publicitat, perquè no, tampoc ens paguen. Bé, Lotus tampoc,
Sembla que sí,
però... Sí, ni Dodotis, ni... Podem continuar?
Que diu que són com les... Que anem a fer el cafè cada matí aquí a la feina. Diu que ens falta carrer. Però el tema és que ho hem dit fa uns minuts. Que rebobini. Bé, sí.
Saps què passa? És un vigorèxic que està ara mateix al gimnàs segur, que té els auriculars i entre repetició i repetició s'ha perdut 2 minuts de programa. No passa res, no passa res. Està més fort que les cuixes del porter de l'Arenteiro, de Diego García.
I, per cert, que també aquí el Roc parlava abans del tema Manel Bladis, del fora de joc de Moyano, tot això ja ho hem parlat. Sempre us diem que podeu recuperar aquest programa al canal de YouTube, que entenem que hi ha gent que es connecta tard perquè és el que hi ha, obligacions diferents. Però que això, tot això queda penjat al canal de YouTube i al web de Ràdio Sabadell, i a partir d'aquí doncs ho podeu recuperar. Ho dic sobretot també... perquè... Mira, el Javi diu per aquí cap de MVP claríssim, Queden 14 minuts i hem de parlar també del que va passar divendres a la Cambra de Comerç de Sabadell, que és aquesta compareixença pública per primera vegada del màxim accionista del Centre d'Esports Sabadell, que és aquest estatunidenc, Adam Rothstein, que... És accionista al Sabadell, ho va explicar el president Pau Morilla Giné des de fa un any i mig, però que ara ha decidit doncs, sortir a la llum per motius doncs, que van exposar allà a la Cambra de Comerç. Estem veient algunes de les imatges i sobretot per aquesta necessitat econòmica també de fer negoci amb tot allò que no tingui a veure amb que la piloteta entri o no entri la piloteta. És a dir, els... Tiro directament, el tema dels concerts a l'estadi de la Nova Creu Alta. Trobar altres vies d'ingressos per no dependre d'aquests drets televisius que són realment minsos a la Primera Federació i que fan que any rere any s'acumulin doncs, aquestes pèrdues. D'entrada, començarem rescatant també Quina és la idea que tenen tant Rothstein com Morilla Giné, escoltem primer l'estatunidenc, parlant del projecte del Sabadell de la temporada que ve? Perquè al final venim d'uns quants estius força atropellats, que arribem al juliol i no sabem quin pressupost hi haurà, fent l'equip a correcuita, sense confirmar directors esportius, confirmant-los a última hora, entren diners a l'estiu. Bé, no han estat els millors estius per planificar plantilles. D'entrada, això és el que deia Rothstein, en anglès, de seguida ho traduïm, al voltant d'aquesta planificació de cara a la pròxima temporada.
The goal from an ownership perspective is to make sure that you have the right team both on the pitch and organizationally, and then to support them. And so it's in the team's interest to crystallize those plans earlier in the year to give more stability, because stability will help not only the team for next year but also for the end of this year. So one of the reasons for the trip here now was to make sure that Pau's organization is supported both financially, also emotionally. I think that the progress the team has made since Oscar has taken over as coach has been spectacular. And his vision for the club in the medium term is one that I think as an investment group we can really buy into, and he needs to know, and Pau needs to know that from an investor perspective that this club is supported.
Doncs parlava Rothstein d'aquesta, a veure si me'n recordo de tot, d'aquesta necessitat també que no només la temporada que ve, sinó el que resta d'aquesta temporada, el club noti, aquest, o els dirigents que hi ha ara mateix al club, notin aquest suport no només financer, sinó moral per afrontar doncs, aquesta temporada i també la que ve, i que al final el progrés des de l'arribada d'Òscar Cano, deia Rothstein, és espectacular i ho veuen com una persona ideal amb el qual doncs, engegar un projecte a mitjà termini. De seguida obrim aquí valoracions. Abans escoltem l'altre fragment també de Morilla Giné parlant d'aquest futur mitjà termini que li espera al Sabadell.
Bueno, podem esperar el que esperem d'un club que ha de funcionar, que és renovar. Hem renovat hem començat a renovar gent. Amb el Pau volíem que fes la primera persona en renovar, simplement perquè jo crec que és el més important posar una bandera i dir, hòstia, si estem parlant de futbol, si estem parlant de futur, si estem parlant d'un jugador amb molt de potencial, el que jo no vull és tenir la sensació que portem dels últims anys de que se'ns anant les joies de la cantera. No? Si de mi depèn, no tindrem un altre cas. El Timira ni molt menys. Què podem esperar? Doncs decisions. Perquè al final ens hem de moure. Tots sabeu que amb la millor de les intencions del món portem pràcticament 2 anys amb una paràlisi, no és la paràlisi en absolut perquè la feina que portem fent, però sí que és veritat amb la sensació que fins a finals de juny, juliol no podíem arrencar el motor. Bueno, aquí es tracta d'intentar que quan arribem aquest juny i juliol molts dels deutes estiguin fets i en això estem.
Doncs bona notícia si més no. A mi em fa la sensació que el 25 de març, ara en parlarem també d'aquesta hipòtesi d'un que passaria en cas d'un descens, que esperem que no quedi del Sabadell, però bona notícia que el 25 de març ens estem referint ja amb aquestes paraules al projecte del Sabadell 24-25. Deia, per exemple, el president que si és per ell no es repetirà un cas com el de Sergi Altimira, que al final és una de les joies de la Pedrera que deixa 0 euros a la caixa. No sé què us sembla tot plegat, també les paraules de Rothstein.
Hi ha molt, però perquè el cas del Timira...
I més que queda.
Tens altres jugadors que estan en una situació en la qual segurament si ens haguéssim mogut amb més temps ara mateix podrien estar ja renovats. Però és veritat que la categoria és clarament deficitària, que aquí qui entra en un club a primera federació és perquè vol perdre diners d'entrada, evidentment per després recuperar-los, però és arriscat perquè tu el dia 1 ja comences perdent calés i a partir d'aquí si ets molt bo, ho fas amb temps i la fortuna acaba entrant la piloteta, etc, pots recuperar-los i la diferència entre estar a segona o a primera federació és abismal des del punt de vista financer, però de moment és deficitària pel Sabadell i per gairebé tots els equips de la categoria. Per tant, ha d'haver-hi algú que estigui disposat a perdre aquests calés per donar estabilitat. I és una evidència que si tens estabilitat pots treballar amb marge i, no sé, ara mateix estem en unes mans boníssimes. Tant el cos tècnic com a la direcció esportiva són gent absolutament professional, fiable, que té molta experiència, molt bagatge i que si li dones marge per poder treballar, Ho farà d'una manera diferent a de si ja són ells, i ja si són uns altres que han d'entrar de zero, ni t'explico, han de començar agafant el símil, no? Que les rodes del motor aquest que comentava el president, si han de començar a girar el juny-juliol, anem tard. I que hagi renovat Pau Fernández és una bona notícia, perquè és un actiu del club que tu veus que té potencial per arribar lluny, que tens a canteres que estan darrere, que el volen fitxar, i tu t'anticipes i el renoves, perquè ell també veu que Sander ha arribat al primer equip, que Dome jove ja està jugant, que Marro ha arribat al primer equip, i llavors és com un engranatge que... I que el principal inversor i accionista vegi que si va d'hora, com deia, hem de tenir el millor equip, crec que deia al principi del tall, tant en el camp com organitzativament, i ho hem de fer d'hora. Si tu això ho veus i estàs donant aquest suport per poder fer-ho, després t'equivocaràs, perquè evidentment és una categoria fotuda i potser després els fitxatges que fas amb molta antelació no et surten bé o se't lesionen, etc. Però és absolutament clau i capdalt poder treballar amb una previsió que els últims anys no hem tingut.
Sí, poca cosa més a afegir. Sí que és veritat que en el futbol modern al final has de tenir inversors, i per mi això és un altre debat, no? Però per mi és una mica una pena. Però ja que estem aquí, doncs has de tenir una estabilitat i una previsió, crec que és un dels motius de l'èxit, no? Ho pots tenir sense previsió? Pot ser, es pot donar, però és molt més probable amb una previsió llarga com aquesta, no? De tenir estabilitat, i ja quan s'acabi la temporada, esperem que Primera Federació, segur, doncs ja començar a fer el que toca.
Mira, hi ha un comentari que diu: el que no pot ser és que el Deport perdi 4 o 5 milions per temporada i no passi res. És que és la demostració, sí, del que dèiem. El Deport té un banc darrere que va decidir que comprava el negoci perquè, si no, tancaven la paradeta i perdia tot el que li devia. I llavors va dir: saps què? M'ho quedo jo, perdo molts calés, però ja els recuperaré quan pugem. I, per tant, és el seu propietari qui els va perdent per recuperar-los més endavant. Ja s'ho trobaran. Però és la demostració de la diferència d'una categoria a l'altra.
Va, la pregunta que es feia algú per aquí ara fa una estona, que què passa amb aquesta inversió nord-americana si el Sabadell baixa a Segona Federació? La resposta també que donava Rothstein en aquesta compareixença.
So, in any company in the portfolio that's been successful, sadly, it's never been a straight line. I would prefer to not get relegated. I prefer to get to Division One in 2 years. It doesn't change the expectation or the long-term vision. It's just a longer journey. But I am so happy with the performance of the club since the Christmas break. But we were writing checks before the Christmas break. We were writing checks after the Christmas break. There's so much potential here in the club and in the city that we'll manage whatever obstacle comes. But I'd prefer not to, but we will.
Doncs ho veu Rothstein com un projecte a llarg termini. Deia que abans de Nadal ja estaven fent negocis, i que després de Nadal, quan l'equip ha millorat, doncs han seguit fent negocis, que això és un llarg camí, que evidentment preferiria no baixar i estar en 2 anys a Primera Divisió, però que ho veuen com un negoci a llarg termini. I una més, que si no ens quedem sense temps, Pau Morilla Giner, referint-se també a aquesta qüestió estrella que va ser la de fer concerts aquest estiu a l'estadi de la Nova Creu Alta, que deia per aquí el Vicenç: concerts versus gespa, l'estranya pareja. I el Dani no acaba de veure això, aportar artistes que puguin moure 8.000, 11.000 persones, que per això està al Sant Jordi. Que això és el que deia Morilla Giner.
Això és un club que vol pujar a la categoria. Però si realment necessitem que la piloteta entri perquè aquest club vagi bé, anem mal parats. Volem que la piloteta entri com a conseqüència de que el club vagi bé, no que el club vagi bé com a conseqüència de la que la piloteta entri. I per assegurar-nos que el club va bé, o canviem de categoria, o resem perquè de sobte els drets de televisió passin de 200.000 euros a 2 milions d'euros, o estarem perdent diners cada any. Què hem de fer? Doncs atreure més ingressos. Quins ingressos podem atreure? Bueno, podem crear més interès al club. Com que d'aquí, d'interès de la gent que ja ens coneixem, hem arribat, diguéssim, a un sostre relatiu, evidentment volem més gent, però com que la feina que s'ha fet és tan bona a nivell local, a nivell regional, a nivell, diguéssim, més de l'entorn, la sensació que tenim és que hem de trencar un altre sostre, i que ha de ser un sostre potser una mica més global. Que la gent s'interessi del Sabadell, gent que potser no coneixia ni tan sols on collons està Sabadell. I per fer-ho necessitem fer soroll. I per fer soroll necessitem fer coses que potser a la gent a priori els hi sembla una mica sorprenent, però que si no les fem, si continuem fent la definició de no sé si diuen els anglesos, la definició de insanity, és a dir, d'estar boig, és fer el mateix i esperar resultats diferents. Si volem diferents resultats hem de fer coses diferents. I una d'aquestes coses, aquests consells, que és part d'un engranatge, d'un model que ens permeti que el nom d'aquesta ciutat i d'aquest club es conegui molt, molt més enllà. Hi ha altres clubs que ho han fet.
I es referia en aquest cas al cas del Wrexham, del País de Gales, que competeix a la League Two anglesa i que bé, que també ha tingut aquesta sèrie famosa, diria que és a Disney Plus,
no? Fins i tot jo l'he vista.
Sí, jo vaig veure un parell de capítols, tampoc em va enganxar massa.
A mi tampoc, però em va servir per saber on estaven.
Gràcies per ser a la Televisió Sabadell Vallès, que ens ha cedit aquestes imatges, que no se m'oblidi. Teniu res, mig minut per acabar de fer les últimes valoracions ràpides.
Aquest tall ha gravat a foc. No sé si ho aconseguiran, tant de bo que sí, però la idea gravada a foc. Detectat el problema, buscant la solució, em sembla, pot semblar-me fins i tot una mica extravagant veure segons qui amb la samarreta del Sabadell actuant a la nova Creu Alta. Si això comporta augmentar aquests ingressos que necessitem, benvingut sigui.
Al final, ells a nivell econòmic i social ho han fet de manera espectacular. Suposo que els hem de donar un vot de confiança i si no volem, mala sort.
Diu el Gerard per aquí que sembla que hi ha un projecte de futur. Confiem que aquest cop sigui veritat. Com a mínim sembla tenir més fonaments que aquell que vam tenir a principis de gener amb la Dia Itàlia.
Bastant més.
Trivi, Adri, gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Adri, t'escoltem demà a l'Hotel Suís. Per
cert,
amb Pau Resta.
Demà tens.
Amb Pau Resta a l'estudi.
I més coses.
I més cosetes?
Crec que sí.
Ja dormiré neguitos.
Se vienen cosites.
Gràcies de part del Roger Benet també a les vies de so i a la realització. Res, que demà Hotel Suís amb aquest senyor, amb l'Adri, a partir de la 1. Adéu-siau.